Molt bon dia. Fa una setmana es publicava el llibre Eufòria, de Xavier Bosch, que és el tercer llibre on apareix el periodista Dani Santana, aquest personatge que ja anem coneixent molt bé a través d'aquestes tres novel·les. De fet, aquest llibre, avui hem llegit al diari El Periódico, ja és el quart més venut a Catalunya. Per tant, alguna cosa es deu estar fent bé amb aquesta història. Avui, des d'aquesta casa, des de Cugat.cat, volem parlar amb l'autor d'aquest llibre, amb el Xavier Bosch, que ens acompanya ara aquí al plató de Cugat.cat, al plató de Cugat TV. Xavier Bosch, molt bon dia.
Sí, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Cugat.cat.
Un plaer.
Un plaer també per nosaltres. Una història, Eufòria, que el que intenta explicar és aquests draps bruts de la història de la indústria farmacèutica. Hi ha molta cosa per explicar, de fet, amb tot plegat. I, de fet, tot plegat arrenca amb que vostè mateix rep un tuit, una piulada, a través de Twitter, on algú li diu que li vol explicar algunes coses de la indústria farmacèutica, però que no vol donar la cara. Per tant, a través d'aquest primer granet de sorra, vostè comença a fer aquesta història amb ficció, però, clar, fins a quin punt hi ha ficció en Eufòria?
És aquest penedit, aquesta persona que es posa en contacte amb mi, realment m'explica la seva vida. Per tant, el que faig jo és reproduir amb detalls i fil per randa pràcticament el que ell m'explica, canviant, lògicament, per no tenir problemes, més en compte, canviar el nom del medicament, canviar el medicament, que sigui en el meu cas un antidepressiu, d'aquí ve el títol d'Eufòria, i explicar la feina que ell ha fet durant 12 anys en una de les 10 grans multinacionals de la farmàcia al món, no? Com a delegat comercial mirava de convèncer metges, comptar-los, per dir-ho així,
sí.
Amb espècies, amb diners, amb rares, amb metges, perquè aquest medicament, aquest antidepressiu d'última generació, no, en el cas el Prodemax, es recepti més del que convindria.
A mi potser el que més em preocupa de tot plegat és que aquestes històries les hem de llegir sempre en ficció. Per què no hi ha ningú que s'atreveixi? Hi ha pocs reportatges, ara ho parlàvem abans a la redacció.
N'hi ha pocs, però n'hi ha.
N'hi ha molt pocs i no fan tan soroll com haurien de fer-ne.
El poder econòmic i el poder de les farmacèutiques en aquest cas concret és molt gran, no? Són gent que investiguen i posen molta inversió en la recerca, en desenvolupament, en provar medicaments. Tot això és molt car, necessiten molts diners i, per tant, d'aquí ve que hagin de, quan tenen els 10 anys de l'exclusiva d'una patent d'un medicament, l'hagin d'explotar al màxim, no? És una indústria molt important i en aquest país i en molts altres el poder econòmic i el poder polític sovint tapa boques en els mitjans de comunicació.
Aquest seria el gran quid de la qüestió, aquesta relació entre el poder econòmic i polític i el periodisme. Clar, vostè ha treballat molts anys en aquest món, en el periodisme, un món difícil, perquè ho hem de negar.
Bueno, no tant tampoc.
Clar, però llavors per què costa tant destapar certes coses?
Perquè has de poder-ho contrastar, has de poder-ho provar. Les fonts a vegades no t'ho volen explicar davant d'una càmera com ara faríem vostè i aquí, no? T'ho volen explicar fent un cafè discretament en un bar, quan després els dius, escolta, deixa'm publicar el teu nom, aleshores la font es fa enrere. És lògic. La gent té un instint de conservació i de manteniment del seu status quo que no vol posar en risc tampoc per fer una denúncia pública. Ja hi ha valents, ja hi ha agosarats.
Clar.
I en d'altres països hi ha periodistes valents i agosarats que per publicar el que saben del narcotràfic a Mèxic o a Centroamèrica o a Rússia els pelen, no? Per sort al nostre país podem publicar encara moltes coses i els periodistes vivim prou tranquil·lament.
Clar,
una altra cosa és precàriament amb els sous que s'estan pagant avui per avui.
Mires els tres llibres d'en Xavier Bosch, que tenim Eufòria, aquest últim, el primer va ser Se sabrà tot, recordem, va ser Premi Sant Jordi l'any 2009, recordem també Homes d'Honor, i penses, ostres, sort que l'entrevista que he de fer avui és a un periodista. Perquè tal com pinta tot plegat, dius, ostres, fa una mica de por haver de parlar amb certa gent i haver de destapar certes coses, perquè al final els personatges que apareixen en aquests llibres a vegades acaben molt malparats.
Això és ficció.
Clar,
per això és ficció.
Afortunadament.
Sí que és veritat que amb aquesta trilogia del periodista Dani Santana hi ha un trencaclosques de realitats amagades, com era amb el Se sabrà tot, la presència de l'islamisme radical al barri del Raval de Barcelona. En el segon s'explicava bastant detalladament com blanqueja el diner la màfia siciliana a Barcelona i com actuen i com en són de presents, per bé que invisibles. Per tant, dues realitats amagades. I aquesta, realment, el tema de la farmacèutica, el tema dels metges, toca de més a la vora a més gent. És a dir, fins fa una setmana, com bé deies abans, que ha sortit el llibre de les llibreries.
Sí.
Pel tema d'Al-Qaeda, que fa 4 anys, pel tema de la màfia, que en fa 2, dic moltes coses, explico moltes coses que tenim als nassos i que sovint no veiem i que no sabem que existeix, però no ha passat res. En canvi, en una setmana tinc tants tuits de metges indignats, d'amics metges ofesos, de delegats comercials de farmacèutiques que diu jo no obro com el teu personatge de la novel·la, que realment veig que és una novel·la, sabia que seria una novel·la que provocaria més que les altres, que s'exageria més, però també em sembla bé fer aprofitar la ficció per fer una denúncia social.
Avui parlem de l'últim llibre de Xavier Bosch, Eufòria. Continuem parlant d'aquí uns minutets, després d'una petita pausa publicitària. Fins ara.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons. Des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.
Seguim avui amb la companyia de Xavier Bosch, periodista i escriptor, parlant de la seva última novel·la, Eufòria, la tercera novel·la, on apareix el periodista Dani Santana. De fet, senyor Bosch, una pregunta que ens fem molt sovint quan llegim aquestes històries del Dani Santana és què hi ha d'en Xavier Bosch en Dani Santana, o al revés?
En tots els personatges d'una novel·la hi ha un trosset de l'autor, no? I a través de la veu del Dani Santana, però no només del Dani, sinó d'altres protagonistes. Aquí hi ha un periodista veterà també que fa reflexions, o un jove hacker que és el que ajuda a resoldre el cas a través de l'informàtica en el Dani Santana. Un aprofita la veu que té, la possibilitat que té de fer parlar els personatges en els diàlegs per dir a vegades allò que pensa, o al contrari d'allò que pensa. La qüestió és que els personatges tinguin vida pròpia i no tant jugar a veure qui és qui en aquesta novel·la o en les anteriors. No?
Clar, de fet, aquesta versemblança que hi ha amb la realitat la trobem manifesta constantment. Tenim d'entrada que el llibre parteix d'una premissa real, totalment, d'aquesta conversa que mantens amb aquesta persona anònima. Després, d'altra banda, també apareix un personatge, el Grato, sí, aquest personatge, el Grato, que està basat en... No basat, sinó tu crees un personatge, crea un personatge vostè, senyor Bosch, i després descobreix que hi ha un noi a l'Argentina que és totalment semblant o que s'assembla moltíssim.
A veure, buscava, com que el Dani Santana està l'han intentat matar en el primer capítol i no desvalem res, perquè això passa abans de començar la novel·la.
És complicat fer això sense explicar res del llibre.
I està enguixat de la baix en un institut de lesions medulars. Allà coneix un noi que va amb cadira de rodes, que és paraplègic, que inicialment havia quedat tetraplègic en un accident d'un partit de rugby.
Sí, senyor.
Buscava algú que hagués patit això en la seva vida i vaig posar-me a navegar i vaig trobar un noi argentina que als 15 anys va tenir un accident jugant a rugby com el que jo descrivia.
Carai.
Com el que volia descriure. Vaig mirar si em podia localitzar, vaig trobar que tenia Twitter, em vaig posar a seguir-lo, li vaig explicar jo qui era i a partir d'aquí vam establir una relació prou bonica. Ell em va explicar a través de correu electrònic la seva vida, el seu accident, les seves conseqüències, i jo ho he aprofitat també per documentar-me, per donar versemblança a la vida d'aquest personatge a la novel·la.
Per tant, podem veure molts trets reals en aquest llibre. Clar, aquesta barrera entre la ficció...
Al capdavall soc periodista, no? I m'agrada entretenir-me en documentar-me abans d'escriure. I per això, doncs, tant el penedit de la indústria farmacèutica com la vida del noi paraplègic del rugby argentí, doncs, m'han fet que trobés persones a la vida que no pensava mai que trobaria i que em van omplir molt.
Una altra trama que apareix en aquest últim llibre, Eufòria, és la trama d'Historyland, aquest parc temàtic, un magnat de la telefonia mòbil, casualitat també que ara estem en aquestes setmanes del Mobile World Congress.
Casualitat, sí.
Casualitat o no, vaja. Ja,
ah, sí, sí. El llibre estava decidit que sortiria el 20 de febrer i no sabia, bueno, no es vam caure que hi hauria el congrés de telefonia.
Doncs tenim aquest magnat de la telefonia mòbil, un magnat mexicà que vol instal·lar aquest parc temàtic molt a prop de Vic i ho fa sense cap mena d'escrúpol, sempre amb la premissa que es crearan molts llocs de feina, però clar, sense pensar en com afectarà això a l'entorn. Això també ens porta a pensar, òbviament, a Neurovegas i a la realitat que ens envolta ara mateix. En aquest cas, amb el d'Eurovegas, vostè creu que hem sabut tota la realitat, tot el que ha passat realment perquè finalment es tirés enrere el senyor Adelson?
Jo crec que déu-n'hi-do, que hem arribat a saber tant de les negociacions a Catalunya com després a Madrid, on tampoc no es farà Eurovegas al Corcón, no?
Clar.
Però aquests grans inversors, aquestes persones entre les 50 més riques del món, tenen aquesta cosa, que quan volen invertir en un lloc es fan per donar la vida. I quan arriben a l'aeroport del Prat, el primer que pregunten és aquí amb qui s'ha de parlar volen dir les lleis del país se me'n refloten i jo penso saltar-me-les sí, sí. I vostès, a canvi d'una promesa de 3 milions més de turistes a l'any o de, com deies tu, de 4.800 llocs més de treball fixes per gent de la zona, doncs es pensen que aquí poden, se'ls hi pot fer un vestit fiscal a mida, se'ls hi pot permetre que tinguin més casinos dels que la llei permet o que es pugui fumar a llocs on la majoria de mortals no es pot, no?
Déu-n'hi-do. Clar, de fer tot plegat, si reflexiono una mica, potser aquí em fico un lloc que no sé si tocaria, però realment trobo que el paper de la premsa, en aquest cas, en la vida real, vull dir, en el paper de l'Eurovegas, sí que s'ha fet aquesta crítica i s'ha intentat esbrinar tot el que hi havia al darrere, fins al punt que finalment la cosa ha caigut.
És bueno, perquè la ciutadania també empeny, no? Clar. Totes les protestes que hi ha hagut al carrer, els mitjans no poden deixar de dir allò que la gent pensa, ni a Ucraïna ni al Baix Llobregat, i per tant quan hi havia protestes i hi havia contestació doncs els mitjans se n'havien de fer ressò. Ara bé, també és veritat que un potentíssim parc temàtic que pretén ser el més gran d'Europa, com volia ser Eurovegas, o com vol ser Barcelona World, o com Historyland de la novel·la Eufòria, són gent que tenen molts diners per posar en publicitat en els mitjans de comunicació, i per tant un director d'un diari que ha d'estar pendent amb un ull de la portada i amb l'altre dels recursos que s'aconsegueixen per poder pagar les nòmines a final de mes, doncs és un joc d'equilibris que ja ho sabem que existeix i que sí, la publicitat sí. I els interessos funcionen d'aquesta manera, que a vegades et posen l'anunci ben bé perquè el mitjà no publiqui allò que sap. La força dels mitjans de comunicació sovint és, pràcticament sempre és, per allò que sabem i allò que publiquem, sí. Però també tenim molta força per allò que callem, per allò que desem al calaix.
Clar. Llavors haurien de tenir aquest valor de trobar aquest equilibri per poder dir-ho tot. De fet, el periodisme ara mateix es troba en una situació peculiar. De fet, el llibre Eufòria se'n parla i moltíssim. Jo he pres la llibertat de buscar algun fragment. De fet, és un fragment de l'Agus Maldonado.
Que és aquest periodista més veterà.
Exacte, és una
excusa. Que l'han de fer fora del diari. Eh?
Sí, senyor, l'han fet fora del diari. Llavors, diguem que fa un discurs, és una mica llarg, però crec que val la pena recuperar. Diu, l'ofici s'ha anat a la merda. S'obre gent per totes bandes i van sortint periodistes de les universitats com xurros. I els que treballen ho fan per 4 duros, no entra un cèntim de publicitat. Això s'enfonsa. Els grans diaris s'han convertit en dinosaures feixucs, pesats que fan de mal arrossegar. Ara muntes una web i fots 4 becaris i fots les informacions de l'un i de l'altre, tallar i enganxar, titules amb una mica de gràcia i ja en tens prou. Que cobren, tant se val. Què pagues? Una merda a final de mes. A final, els nanos encantats perquè tenen feina tal i com està la situació actual. Que no en tenen ni puta idea, però que tenen un lloc on anar a esmorzar després i són periodistes. Que no s'han xupat una puta guàrdia a la vida, que no saben què és un off the record i amb prou feines saben el nom d'un ministre. Però el tinglado està muntat així. Troben un partit que subvenciona la web en blanc o en negre per escampar la merda que els hi convingui. Els grans fotem nosa i cobrem massa, cap a casa.
Això ho diu aquest periodista que està dolgut perquè l'acaben d'acomiadar després de tota la vida fent cròniques de bàsquet en el seu mitjà i per tant té aquest ressentiment amb les noves tecnologies, amb els nous mitjans, però al final per continuar fent de periodista, ell que té 56 anys haurà de canviar els seus costums, deixar tots aquests recels a guardar-se'ls a la butxaca i mirar d'encaixar en els nous temps, perquè els mitjans canvien, igual que canvien els temps, però el periodisme, l'ofici, el d'explicar les coses que passen, continua sent una necessitat social de la qual no podem prescindir.
O sigui, intentar resistir-se a aquests canvis com a periodistes
és contraproduent.
Exacte.
Sí, sí.
I ara cada cop més, mira, ho veiem sobretot amb com comença la història d'aquest llibre, com es comença a crear tot plegat, amb aquesta piulada d'aquest senyor que el busca, internet, Twitter...
Sí.
Mitjans digitals, finalment. És una altra realitat i hem d'aprendre a conviure. De fet, des d'aquesta casa mateix la feina que fem sobretot és online, també tenim la part de ràdio, però sobretot és online. És una manera que potser fa uns anys era impensable que pogués funcionar. Ara per ara ens hi veiem abocats i és com s'ha de treballar.
No, el futur, de fet, el present és digital o no serà. La indústria periodística del paper... ho està passant molt malament, segurament els anunciants no tornaran i això anirà a menys, però en canvi el canal de distribució, si abans era el paper, ara passarà a ser les tauletes, els telèfons, ja ho són, no? Bé, volia que Twitter fos part clau de l'enjòlit de la manera de resoldre aquest thriller periodístic que és Eufòria, i em va agradar aleshores que a través de Twitter m'arribés una font i que jo a través de Twitter em busqués una altra, no? Tot plegat, també en el procés de creació literària ha sigut un divertimento per mi.
De fet, ara vas al tren, per exemple, i veus molts més mòbils i tauletes que no pas diaris. Ha canviat totalment el paradigma. O ens adaptem o estem perduts,
finalment. Estem com aquelles partides de Tetris, que et baixa la figureta i que l'has de saber encaixar allà on toca, no?
Exacte.
Per tant, tots plegats, com a usuaris, però també com a periodistes, que hem perdut l'exclusivitat de la informació, fins ara i durant segles la informació només m'ho donàvem als periodistes, ara no. Em vaig assabentar de la mort de Paco de Lucía per un tuit al telèfon, quan el vaig engegar, anava conduint, paro, engego el telèfon, veig el Twitter, veig que s'ha mort Paco de Lucía, i no m'ho diu un periodista, ho diu una persona que no conec de res, que jo segueixo i que diu s'ha mort Paco de Lucía, tal i qual. No? De manera que la informació ja no l'hem d'anar a buscar nosaltres com a consumidors, sinó que la informació ens troba a nosaltres constantment. I per tant és un moment apassionant del procés comunicatiu.
Això també té un perill, i és que quina informació ens troba?
Bueno, aquí hem de saber destriar el gra de la palla i veure qui té credibilitat per dir les coses que diu, no? I qui contrasta, i qui... Per tant, insisteixo, la indústria periodística està en crisi, però l'ofici de periodista continua sent bàsic, nuclear, i en tenim per molts anys.
De fet, portem tota la història adaptant-nos als canvis que hi ha...
No ve d'un, aquest és molt bèstia, però no ve d'un, també ho aconseguirem.
Hi ha una altra cita que trobem molt interessant, diu així: els periodistes som ninots. Hem perdut l'exclusiva de la informació.
I després, un tuit d'aquí, una foto de mòbil per allà, i per fer això val qualsevol. I diu, això d'ara és periodisme?
No, segurament no. Però són els signes del temps. És a dir, diguem-ne el nom que diguem, la qüestió és que la informació ens arriba d'aquesta manera, i que una persona veu un jugador del Barça en una discoteca a les 3 de la matinada, i no cal que sigui periodista perquè ho piuli, no? Segurament el periodista, com que té interessos perquè el jugador després vol que parli en aquell mitjà de comunicació i no el de la competència, difícilment publicarà aquestes coses de la vida íntima.
És allò que es deia ara, ja s'ha perdut una mica aquest concepte, però allò de periodisme ciutadà, hem de patir els periodistes de formació per a aquesta altra manera d'informar?
Patir no. Hem de veure que som complementaris i que tothom, en un moment donat, amb un telèfon pot fer una fotografia de premi, l'instantània que resolgui, pot donar una piulada amb una informació concreta que sigui de servei. No?
Llavors, un periodista de formació, què ha d'oferir d'extra per diferenciar-se de la resta d'intrusisme, per dir-ho d'alguna manera?
El rigor, el contrastar, la profunditat, és un ofici, si no, la manera d'explicar les coses. No? El periodisme és el negoci del talent. Tu estàs aquí perquè ho fas bé. Si hi haguessin 50 persones que ho fessin millor que tu, Cugat.cat n'haurien triat un altre.
Clar.
Segurament, no? Clar.
Què he de dir-li jo? Clar, ens trobem en un moment, si més no apassionant, com molt bé diu, de buscar aquesta diferència que ens farà al final sortir endavant. I clar, sortir endavant és el que també tracta de fer el Dani Santana. Un personatge que ja, no sé com ho veu vostè, però si l'ha escapat de les mans una mica, ja ha agafat aquesta vida pròpia, el Dani Santana?
El Dani Santana és un obsessiu, si m'ha escapat de les mans a mi o amb ell?
A
mi, no.
A vostè.
El Dani Santana, de moment, va per on jo vull, per això sóc l'autor de les novel·les, no? Però sí que jo crec que em fa l'efecte que, havent sigut director d'un diari, havent estat a la televisió, estic parlant del Dani Santana...
Això em recorda alguna cosa.
I ara estan havent creat un diari digital com nomeselsfets.com, com crea aquí Eufòria, em sembla que ja ha fet tot un recorregut que no em queda gaire cosa més per dir. O sigui, el taló de fons d'aquestes tres novel·les és el periodisme, no? I el que hi ha darrere del periodisme i del poder, que són dues cantonades d'un mateix món, en aquestes tres novel·les. Em fa l'efecte que a mi, com a autor, no em queden gaires coses a dir o gaires reflexions a fer sobre el món del periodisme que no hagi fet ja amb les tres novel·les del Dani Santana. Eufòria és un moment important, impactant, perquè hi ha aquest canvi de paradigma en el procés comunicatiu, però hi ha molta acció, hi ha violència, i si el Dani Santana acaba viu al final de la novel·la, que no ho desvelarem, pot tenir més recorregut, o no, ja ho veurem. tinc ganes de fer altres coses també.
Clar, si, llavors si el Dani continua viu, podríem provar més històries finalment, no s'anima vostè?
No estan mai a la ràdio, per exemple, no?
Ah, aquí està la cosa, de fet, mira, aquesta pregunta me l'ha tret. És que, de fet, quan parlem del Dani Santana, també parlem una mica, de vostè, ja ho deia vostè al principi.
Ho deia vostè.
Clar, ha treballat a un diari com a director, això en sona bastant per part seva. A un programa de televisió, també de molt bona audiència, també en sona. Ens falta la ràdio.
I ens falten més coses, i sobretot ens falten molts podrimaners que hi ha en la realitat i que el poder continua amagant per descobrir. I que la gent, encara més en temps de crisi com ara, ho van dir a la Fira de Frankfurt en un simposi d'editors que es va fer, sap que la gent vol llegir bàsicament o denúncies o novel·la rosa. Jo novel·la rosa no en sé feu, si més no, no ho he provat encara, no ho descarto, però aquestes novel·les de denúncia d'ara i aquí, de coses ocultes que han d'aflorar, doncs sí que m'hi trobo còmode i m'agrada fer-ho.
Hi ha un parell de preguntes que, vaja, més aviat una mica de curiositat. Per exemple, la portada del llibre Eufòria, i veiem un actor, que la pregunta que ens fem tots, és el Dani Santana?
Pot ser el Dani Santana.
Per vostè qui és?
La portada no la faig jo, la fa l'editorial, però pot ser el Dani Santana. Veig que també porta una mica de barba, amb així mal afaitat, com vostè o jo ara mateix, i la primera frase de la novel·la diu sempre havia pensat que el meu assassí duria barba. Potser és l'assassí. Si és que hi ha un assassí.
Carai, no, Déu-n'hi-do, ja sabem una miqueta més sobre aquesta portada. I d'altra banda, això m'ho preguntàvem per la redacció, em deien, escolta, pregunta-li quan arribi el Xavier Bosch si la Raquel finalment donarà un cop sobre la taula i es reivindicarà, que el Dani deixi de torejar-la.
La seva ajudant ja fa 3 novel·les que l'ajuda, sigui en el diari, a la tele o ara que està a la clínica el pobre Dani Santana. Ha fet mèrits perquè el Dani li faci més cas del que fa, però com deia abans, el Dani és un solitari, un obsessiu per la feina, té més vida en el plató que fora d'ella, se sent més còmode en el plató, sap dominar les càmeres i les entrevistes i tot plegat, en canvi la vida el domina amb ell, no? Ell domina la feina però la vida el domina amb ell, i per tant la Raquel, que en el fons s'estimen, la Raquel i el Dani, crec que el Dani l'utilitza més del que caldria.
Mal fet, això.
Jo l'estimaria més, encara.
Clar, hem parlat del Dani Santana periodista, però el Dani Santana humà, ja deia ara mateix, que la vida el domina, més que ell pot dominar a la vida. Clar, és una llàstia perquè el control que ell té realment el té sobre el periodisme, sobre aquesta informació.
Això passa. A la vida,
exacte.
Aquests personatges públics, no només al món del periodisme o la televisió, que semblen intocables, imperturbables, quan tanquen la porta de casa no són els mateixos, o són personatges més tristos o més grisos, o que tenen alguna cosa que els corseca per dins, no? Bé, quan a mi m'agrada molt, també en aquesta novel·la hi surt, què passa quan la gent deixa la vida pública i entra a la vida íntima, que hi ha portes en fora, ho sabem, públicament, però què passa portes en dins també m'interessa molt, no?
A mi m'agrada preguntar molt als autors que acostumen a venir a la ràdio, aquí a cugat.cat, m'agrada preguntar-li sempre si els que tenen sobretot ja bastantes obres enrere. Tenim el seu llibre en paper,
sí.
També el poden llegir en digital,
també,
el llibre.
Sí.
Amb què es queda vostè?
Jo amb el paper. Jo no tinc ni lector de llibres digitals, perquè m'agrada tenir llibreria a casa, prestatgeria, i poso els llibres que estimo, els classifico. Escric més que llegeixo, també ho he de dir, però acumulo molts llibres. I com el paper, res. Com podem sumar el paper, per mi, res.
Ara diu que escriu més que llegeix. Ara està treballant en alguna cosa nova, en alguna altra
obra. Sí, però massa incipientment, massa les beceroles, com per poder-ne dir res. De moment el Santana no hi surt.
Encara queda una mica.
Encara queda temps.
Estarem esperant que surti aquesta nova novel·la. I ja fa temps, senyor Bosch, que va deixar la televisió, va deixar l'àgora de TV3.
Sí, juliol.
Ara...
No per gust, eh?
Clar.
Van decidir que el programa s'havia acabat després de 14 anys.
Una llàstima. Ara per ara té pensat vostè tornar a la televisió? Li agradaria poder tornar a la televisió o està fent una pausa?
No, m'ho estic passant molt bé escrivint. Visc d'escriure en la meva llengua, que això en la llengua catalana costa molt, però ho he aconseguit i era un somni que tenia de petit i em sento als núvols.
En el moment que l'Àgora va acabar, què li van dir a vostè directament?
Bueno, van dir 2 mesos abans que s'acabés que el programa s'acabaria, perquè després de 14 anys consideraven que ja havia fet el seu recorregut i que al gener començaria un programa similar a TV3 que a hores d'ara estem a finals de febrer i no ha començat.
Llàstima, tu. Veurem
sí,
com
sí, llàstima.
A... Llàstima per la televisió pública.
Ah, esperem, sí, esperem que aviat, d'aquí un mes o d'aquí dos, a tot estirar l'Ariadna Oltra, que ha passat dos matins també a fer aquest programa de nit, ens sorprengui amb un programa al nivell de TV3.
I esperem poder veure-la també a vostè, ja sigui veure'l o sentir-lo a, en ràdio de moment.
De moment llegir-me, de moment llegir-me a l'Ara i a les novel·les.
De moment llegir el Xavier Borrasacte al diari Ara, amb les seves columnes d'opinió, i també amb aquest llibre, Eufòria, aquest llibre on torna a aparèixer el periodista Dani Santana, aquest cop ficat en un cas molt complicat on les farmacèutiques tenen moltes coses a dir. Ens ha acompanyat avui el Xavier Bosch aquí a l'estudi al plató de Cugat.cat. Senyor Bosch, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I fins la propera.
Molta sort.